El preu del petroli i el del gas baixen amb força després de l'alto el foc a l'Orient Mitjà. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'anunci de l'alto el foc a l'Orient Mitjà dispara l'eufòria a les borses i fa caure el preu del petroli per sota dels 100 dòlars, Joan Bota.
A l'expectativa del que pugui passar les pròximes dues setmanes, el preu del gas natural també cau sobre el terreny. L'Iran veu en la treva, respectada en general, tot i alguns incidents aïllats, una victòria sobre els Estats Units, mentre les parts ja es preparen per negociar al Pakistan a partir de divendres.
Connectem amb Teheran dins de l'Iran i amb Washington. Sergi Roca i Oriol Serra.
L'Iran ho farà en una posició de força perquè ha demostrat que pot resistir als atacs dels seus pitjors enemics i perquè ha comprovat que controla la clau de pas d'una part prou notable de l'economia mundial. D'aquí que el relat sigui de victòria absoluta i humiliació per Trump. Una altra cosa és el que pensen els ciutadans, amb molta diversitat d'opinions, però almenys més tranquils pels respirs en els bombardejos.
Als Estats Units, Trump mira de vendre aquest acord com la culminació del que anomena victòria total. Però aquí també hi ha la lectura de la humiliació i s'imposa la idea que Trump ha trobat l'excusa per sortir d'una guerra que s'ha convertit en la seva pròpia trampa.
Mentrestant, Israel ha deixat d'atacar l'Iran arran d'aquest alto el foc, però manté les operacions contra Hezbollah al sud del Líban. Corresponsal Jordi Brascó.
Netanyahu accepta l'alto el foc, però en deixa fora el Líban perquè no es pot permetre una derrota en any electoral i perquè així col·loca l'Iran en un compromís, trencar el pacte que acaba de firmar o abandonar els seus aliats de Hezbollah.
De seguida repassem tots els detalls de la notícia que avui fa la volta al món, el dia en què a casa nostra comença la campanya de la renda.
Hisenda adverteix dels errors que es poden derivar de fer-la amb eines d'intel·ligència artificial. Sentiu Soledad Fernández, directora general de l'Agència Tributària.
Vamos, yo no me arriesgaría a meterme en el ChatGPT. ¿Para qué? Si tengo una herramienta que, sinceramente, creo que es fabulosa, puesta a disposición por parte de la agencia, jo no l'haria.
Tot això són les notícies d'avui, dia 8 d'abril, Dia Internacional del Poble Gitano. Gelen,
gelen. Al Catalunya Migdia us explicarem l'acte institucional que s'ha fet al Parlament i anirem a Tarragona per conèixer una associació feminista de gitanes que treballa per millorar l'accés al mercat laboral i contra l'abandonament escolar.
I a la cultura, el govern ha presentat el programa d'actes per Sant Jordi, en què es recupera la xocolatada del Pati dels Tarongers de la Generalitat i, atenció, es converteix el drac de la llegenda en un personatge bo, Montse Mas.
Sí, el drac protagonitza la campanya institucional, però aquest any no treu foc pels queixals, sinó roses i llibres, símbol de com la Diada millora la societat, segons la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
És una Diada que ens fa sempre millors. Aquest Sant Jordi, el drac ja no farà por, ja no menja persones, sinó que devora llibres.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb el partit de Champions, que aquesta nit juguen Barça i Atlètic de Madrid.
A les 9 es juga l'anada als quarts de final de la Lliga de Campions. Al Camp Nou es preveu un estadi ple amb 62.000 aficionats, entre ells uns 2.100 matalassers que han vingut fins a Barcelona. El partit des de les 8 el podreu seguir a la TDT. I també avui es juga el PSG a Liverpool. I ahir, victòria al Bayern, 1-2 al Bernabéu, també victòria a l'Arsenal al camp de l'Sporting de Portugal. I sentirem al Catalunya Migdia el malestar d'això Xavi Pascual, després que el seu equip tornés a perdre el partit d'Eurolliga ahir al Palau.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs tenim retenció a la P7 per un accident a Mollet del Vallès amb 3 quilòmetres de cua en sentit sud. També a la C60 Argentona cap a Mataró, 2 quilòmetres per un vehicle avariat. Alguns punts amb vehicles avariats sense retenció i trams d'intensitat a les rondes, en principi sense incidències. I pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre la Plana, Picamoixons i Vilaverd per una incidència a la infraestructura.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Un dia més amb aquesta calor.
Sí, el termòmetre agafa empenta, agafa fúria, agafa embranzida i va cap amunt avui i sobretot demà. Segurament demà tocarem sostre. Ara mateix, com a carta de presentació de les màximes del dia, el Montmell, a prop dels 29, en el punt més elevat, un dels punts més elevats del Baix Penedès. A destacar precisament aquest termòmetre avui, demà i, de fet, ben bé fins fins dissabte, que tindrem temperatures elevades. Sempre les més altes a l'interior, Pirineu, les menys altes a tocar de la costa. I amb sol, una mica de pols en suspensió, alguns núvols prims, i anar fent també amb alguns bancs de boira, que aquesta nit i demà al matí seran més freqüents.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 6 minuts. L'estret d'Hormuz ha obert el trànsit als primers petroliers d'acord amb l'alto el foc de dues setmanes ofert ahir a la nit pels Estats Units i que l'Iran ha rebut com una victòria. Hi ha hagut una reacció mundial d'alleujament davant de l'acord que preveu obrir negociacions divendres al Pakistan. La treva, però, ja ha donat les primeres mostres de fragilitat. Teheran ha denunciat l'atac contra una refineria i s'hi ha tornat amb míssils contra els Emirats Àrabs i Kuwait. Catalunya Ràdio té enviats especials dins de l'Iran, a la capital, a Teheran. Són el José Antonio Rodríguez i el Sergi Roca. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia. El règim iranià se sent encara més fort amb aquest acord d'alto al foc. Una altra cosa és que ho sigui. A favorit que ha demostrat que té el control de l'estret d'Hormuz. I això és moltíssim, molt, molt important. Tenen clar que s'asseuran a la taula de negociació d'Islamabad, a més, amb el seu pla de 10 punts sobre la taula. Aquí hi ha un dubte sense explicació oficial, per cert, i és que la versió en anglès que s'ha fet arribar als mitjans no es parla de la qüestió nuclear, però sí, en canvi, a la versió en farsi, on sí que s'accepta parlar, doncs, de l'enriquiment d'urani, una qüestió aparentment vetada per Trump i que no li agrada acceptar que està sobre aquestes negociacions. I altres qüestions, l'aixecament de les sancions, tancar la porta a futures accions armades contra ells, a deixar d'atacar el Líban, això a Israel, evidentment, no li agrada, o a la retirada de les forces de combat nord-americanes de la regió. Per tot plegat, entenen que el que ha passat aquesta matinada és una derrota humiliant per Trump. En contra, i tenen, mentrestant, però, el sentiment generalitzat de la població que vol un canvi. No ens ho han volgut dir davant del micro, però queda clar que alguns volien que aquesta guerra continués.
Perquè el que deies, la versió oficial és la que dona el règim, però els ciutadans de l'Iran, què diuen? Pensen el mateix que els seus dirigents?
Sí, en aquesta línia que et comentava, li han preguntat primer a un home que treballa al mercat negre d'intercanvi de divises, i hem canviat els nostres primers euros, i ha començat explicant-nos que per ell havien guanyat, que no se'ls ha pogut derrotar, que ara el món ho ha vist, que ahir tenien por, però que ara ja no, que porten dia 40 dies al carrer sota els bombardejos, però que avui han pogut sortir amb confiança. El que passa és que després, a mesura que li anava preguntant més coses, el seu relat canviava i era així de contundent, fins i tot, davant del com veu el règim actual.
Estimem el país i ens agrada el sistema, però necessitem alguns canvis, més llibertat. Ho diem alguns oficials i estic content que hagin matat alguns oficials i comandaments.
I encara més veus, la de la Naïta, que ens explicava, enmig d'un carrer molt concorregut de la capital de Teheran, doncs que ha tingut fins i tot problemes mentals.
He estat un mes en guerra i he tingut molta pressió mental, no només jo, tots els iranians, no només per l'economia, sinó per la salut mental. Jo no penso en guanyadors o perdedors, només vull llibertat per a tothom i que puguem viure.
Són només dos tastets, però si hagués de resumir en quatre punts quin és el sentiment ara mateix de la població, és d'entrada lleugiment perquè no hi ha més bombardejos, però després la sensació de victòria per alguns, de jo voldria que la guerra encara continués per altres, o content que hagin matat alguns dels líders, com escoltàvem. Altres directament volia que això continués fins a un canvi de règim.
A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem a Teheran per tal de viure de primera mà com està respirant, entre cometes, la societat de l'Iran després d'aquest anunci que durant un parell de setmanes, com a mínim, no hi haurà atacs, i a veure què és el que passa amb aquestes negociacions. Tornarem amb el José Antonio Rodríguez i el Sergi Roca. Mentrestant, Israel ha anunciat que suspèn els seus atacs sobre l'Iran, però deixa fora de l'alto el foc el Líban. De fet, aquest matí l'exèrcit israelià ha intensificat els bombardejos en diverses ciutats del país veí per demostrar que allà no opera la treva i ha ordenat noves evacuacions de població. Tel Aviv assegura que ha estat l'atac més important des de l'inici de la guerra amb el bombardeig de més més de 100 objectius. Corresponsal al Pròxim Orient, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. No incloure el Líban en l'acceptació de l'alto al foc i continuar atacant-lo és una jugada que beneficia Netanyahu perquè col·loca el règim iranià en una posició compromesa. Si ho considera un trencament del pacte i, en conseqüència, torna a l'enfrontament armat, premi per al primer ministre israelià, que vol aprofitar la guerra actual per enderrocar el règim o, si més no, debilitar-lo encara molt més. Si, en canvi, l'Iran decideix no fer res davant dels atacs als seus aliats de Hezbollah, l'anomenat eix de la resistència quedaria molt debilitat i Israel sentirà que té via lliure per continuar amb els seus bombardejos diaris amb l'objectiu final d'establir una zona de seguretat al sud del país, on els libanesos que hi vivien ja no hi puguin tornar. Hezbollah demana a aquests mateixos veïns que de moment no hi tornin perquè continua sent perillós. Un missatge similar al que enviava el portaveu de l'exèrcit israelià en àrab, Avishai Adrae.
La batalla al Líban continua i l'alto el foc no l'inclou. L'exèrcit continua les seves operacions contra les activitats terroristes de Hezbollah i no té cap intenció de fer-vos mal. Per tant, per la vostra seguretat, reiterem la nostra crida a evacuar les vostres llars immediatament i traslladar-vos al nord del riu Zaharani.
La decisió de Netanyahu de mantenir obert el front del Líban respon també a la petició que li fan els veïns del nord d'Israel, que exigeixen que s'acabi d'una vegada per totes amb Hezbollah perquè senten que, si no passa, la situació d'atacs constants que han estat vivint durant aquestes setmanes tornarà tard o d'hora. Recordem que aquest és any d'eleccions a Israel.
I mentrestant, als Estats Units, Donald Trump ja s'ha activat aquest dimecres i en els primers missatges a la seva xarxa social s'ha compromès a treballar estretament amb l'Iran per alleugerir-li els aranzels i les sancions econòmiques. El seu vicepresident, J.D. Vance, des d'Hongria, on està de viatge, ha reconegut la fragilitat de la treva i ha advertit Teheran que, si no actuen de bona fe, se'n penediran. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. A Trump només l'hem pogut llegir a través de les seves piulades a les xarxes socials. El president nord-americà ja parla de reconstrucció de l'Iran i ha arribat a dir que l'era daurada de l'Orient Mitjà és a punt de començar. Qui sí que s'ha deixat sentir ha estat el vicepresident J.D. Vance. Ho ha fet encara des d'Hongria, on ha estat donant suport electoral a l'ultraconservador Viktor Orban. Vance ha advertit al règim iranià que si no s'asseu a la taula de negociacions hi haurà conseqüències.
Ens ha dit que seguim a la taula de negociacions, però que si els iranians no fan exactament el mateix, descobriran que no es pot jugar amb el president dels Estats Units. Està impacient per progressar. Ens ha dit que negociem de bona fe i crec que si ells ho fan, podrem arribar a un acord.
A la Casa Blanca, doncs, hi ha molt interès en aquesta treva i, sobretot, en aturar una guerra que no els ha sortit bé. A la pèrdua econòmica s'hi suma una pèrdua de popularitat política sense precedents. Avui, a més, es preveu una jornada tensa i intensa a Washington amb trobada entre el president Trump i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, inclosa.
I l'anunci de treva s'ha rebut amb satisfacció arreu del món, especialment als països de l'Orient Mitjà, tot i la fragilitat d'aquestes primeres hores. La Unió Europea ho considera una gran oportunitat per negociar una pau estable a la regió, però alerta de la negativa d'Israel a aturar l'ofensiva contra el Líban. Brussel·les, Bruno Fortea, Miras, bon dia.
Hola, bon dia. La Unió Europea demana a Israel que deixi d'atacar el Líban. L'executiu comunitari diu que el govern israelià tenia dret a defensar-se dels bombardejos que Hezbollah va llançar des del Líban durant els primers dies de la guerra. Però el portaveu de la Comissió Europea, Anwar El-Anouni, creu que la reacció de Tel Aviv ha anat massa lluny.
La resposta d'Israel ha estat massa dura. Demanem el final de les operacions al Líban i subratllem la importància de la sobirania del Líban i de la seva integritat territorial.
La Unió Europea ha refermat aquest missatge cap a Israel amb un comunicat conjunt que acaben de publicar fa només uns minuts diversos líders europeus. Els signen la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, però també els líders de França, Itàlia, Alemanya, Països Baixos, Espanya i el Canadà. En aquest comunicat demanen que la treva, que l'acord d'alto el foc s'implementi a tot arreu, també al Líban. A part d'això, aquests líders comunitaris celebren l'alto el foc de dues setmanes pactat entre l'Iran i els Estats Units i diuen que ara l'objectiu és aconseguir de forma ràpida un acord que tanqui definitivament aquesta guerra i que això només es pot fer mitjançant la diplomàcia. Insisteixen, ho repeteixen dues vegades, que aquest procés per acabar amb la guerra ha de ser ràpid, perquè diuen que d'això dependrà evitar una crisi energètica severa arreu del món.
I en efecte, el govern espanyol torna a fer bandera del no a la guerra. Pedro Sánchez ha qualificat la treva de bona notícia, però s'ha mostrat escèptic. En un missatge a la xarxa social X, ha dit textualment que Espanya no aplaudirà els països que incendien el món pel fet que ofereixin una galleda d'aigua. En la mateixa línia s'ha expressat la ministra de Defensa espanyola. Durant una visita a l'ambaixada del Líban a Madrid, Margarita Robles ha demanat a Israel que aturi l'ofensiva contra el país veí i ha reclamat a la comunitat internacional que no permeti cap excepció a la treva.
El alto el fuego al que se ha llegado, que evidentemente es provisional porque España quiere la paz y no acepta la guerra en ningún caso, pero que sea extensivo al Líbano. No puede aceptar la comunidad internacional que haya una excepción. No se puede aceptar pronunciamientos que dejen al Líbano fuera de esta situación de negociación de estos días.
Bé, doncs la reacció dels preus del petroli i el gas natural ha estat immediata a aquest anunci de treva i de reobertura de l'estret d'Hormuz. La seva cotització, tot i que continua sent elevada, s'ha desplomat respecte als últims dies. Les borses ho han acollit amb guanys importants de més del 4% ara mateix a Europa, Jordi Canal.
El barril de cru Brent i el gas de referència a Europa han caigut un 15% aquest matí. S'han situat a un dels nivells més baixos des que va esclatar el conflicte. Ara el petroli costa al voltant dels 91 dòlars, gairebé 20 menys que ahir. Amb tot, continua lluny dels 70 dòlars que costava abans de la guerra i farà falta temps per tornar-hi, segons Xavier Brun, professor de finances de l'UPF, Barcelona School of Management.
Hem estat un mes i escacs amb la guerra i això ha provocat que els llaciments de petroli s'hagin parat amb refineries malmeses i això, per recuperar-ho, no és tan fàcil com apretar i obrir i tancar la llum. De tal forma que, tot i que al final diguin demà, escolta'm, acabem la guerra, la normalitat pot trigar fins a un parell o tres de mesos.
Tot i la rebaixa en la cotització del petroli, això previsiblement costarà que es traslladi els preus dels combustibles com la gasolina i el gasoil. Jordi Perdiguero, professor d'Economia aplicada de l'UAB i expert en carburants.
No s'incorporarà de forma immediata i s'incorporarà segur a una velocitat més lenta que no pas les pujades. També haurem de veure què passa amb la mesura que va prendre el govern de baixar l'IVA del 21 al 10%, perquè en una situació de baixa del preu del petroli, doncs és molt probable que el govern retiri aquesta mesura.
De moment, el govern espanyol diu que mantindrà aquesta rebaixa de l'IVA dels carburants després que ahir la Comissió Europea li toqués el crostó. Brussel·les li recrimina que aquesta mesura vulnera les normes fiscals europees i contribueix a augmentar la demanda de combustibles fòssils.
Deixem el conflicte a l'Orient Mitjà i les seves derivades, també les econòmiques, tot i que no deixem de parlar d'economia. Milers de persones, les més matineres, ja presentaven la declaració de la renda pocs minuts després de la mitjanit, quan començava la campanya d'aquest any. Al migdia ja ho havien fet més de 800.000 contribuents a tot l'Estat. A Catalunya està previst que es facin prop de 4 milions i mig de declaracions. Uns 2 milions i mig seran a tornar o negatives. La resta, uns 2 milions, seran a pagar. Surti com surti, Hisenda desaconsella fer servir eines d'intel·ligència artificial, com ara el ChatGPT, per presentar la declaració de la renda, Sara Riera.
La directora general de l'Agència Tributària Espanyola, Soledad Fernández, insisteix que posen a disposició del ciutadà personal i les eines suficients per no haver de recórrer la IA.
Vamos, yo no me arriesgaría a meterme en el ChatGPT. ¿Para qué? Si tengo una herramienta, sinceramente, creo que es fabulosa, puesta a disposición por parte de la agencia, yo no lo haría.
Ha de presentar la declaració tothom que l'any passat va ingressar més de 22.000 euros d'un sol pagador o 15.800 en el cas de dos o més pagadors. Els autònoms l'han de fer obligatòriament tots, independentment dels ingressos. És una campanya amb poques novetats, però Josep Ribó, president del Col·legi Oficial de Gestors, destaca una deducció que es podran aplicar les rendes més baixes.
Hi ha una deducció nova per treballadors que percebeixin menys de 18.276 euros l'any. Podran aplicar una deducció nova de la quota fins a 340 euros. Bueno, doncs això està bé per la gent que tingui pocs ingressos.
A Catalunya s'amplien les deduccions de naixement o adopció per qui aculli menors, pels lloguers per víctimes de violència de gènere i per qui inverteixi en cooperatives d'habitatge o agràries. Es mantenen per la compra d'un cotxe elèctric o endollable, per la instal·lació d'un punt de recàrrega o també per la rehabilitació energètica de la casa. També n'hi ha, en alguns casos, per als llogaters o els propietaris que tenen habitatges llogats.
Mentrestant, Junts per Catalunya manté que no convalidarà al Congrés dels Diputats el decret de pròrroga dels lloguers per evitar desnonaments de les famílies vulnerables. El decret d'escut social del govern espanyol està ara mateix vigent, però decaurà les pròximes setmanes si no el convalida el Congrés. Jordi Corbalan.
Els de Puigdemont tenen previst trobar-se la setmana que ve amb Sumar, artífex del decret, però el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha deixat clar que per tenir el suport del seu partit caldria refer-lo de dalt a baix.
Jo diria que gairebé tot, perquè no és massa llarg. S'ha d'acabar les moratòries, les pròrrogues, etc. Si tu vols ajudar a la gent vulnerable, el que has de fer és intentar que deixi de ser vulnerable.
Junts planteja que l'Estat aboni automàticament l'import del lloguer de les famílies vulnerables perquè els impagaments no acabin perjudicant els propietaris. D'altra banda, Turull ha avançat que, juntament amb Carles Puigdemont, faran una proposta per designar l'alcaldable de Junts a Barcelona abans de l'estiu. El número 2 de Junts ha assegurat que no el preocupa que hi hagi una fuga de quadres locals cap a Aliança Catalana perquè el partit és robust a nivell municipal.
També ha parlat sobre habitatge el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha promès totes les facilitats als ajuntaments, però ha demanat la seva implicació per construir tant com sigui possible.
Si volem habitatge, on el construirem? En el sòl. Tant com ni càpiga. No el mínim necessari per pagar les infraestructures de carrers i llibres. Tants com ni càpiga. Si realment volem afrontar una emergència de país. Tant habitatge com càpiga, densificar, intensificar, trieu la paraula que vulgueu, més bo, s'entén, no? Tants com ni càpiga.
El president Illa s'ha mostrat així de contundent en un acte convocat pel grup Premsa Ibèrica i a la mateixa hora, en un altre col·loqui organitzat per Foment del Treball, el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'han enganxat precisament per si s'està construint o no prou edifici nou a la ciutat.
No hi ha grues en l'horitzó de la nostra ciutat. Lamentablement, seria un punt negatiu en el seu mandat si no s'abordés aquesta qüestió.
Sí que hi ha grues, president. Avui hi ha grues a la Marina i a la Zona Franca, avui hi ha grues a la Sagrera, avui hi ha grues al 22 arroba, hi ha creixement.
D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses al Catalunya Migdia.
Catalunya Migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Aquest Sant Jordi, un llibre, una rosa i Rosalia. Emporta't el llibre Rosalia, por ahí por Barcelona. Descobreix com la intuïció de l'artista i el mestissatge sonor de Barcelona han construït el personatge que ha assolit fama planetària. A partir del dissabte 11 al quiosc, per només 14,95 €. Amb La Vanguardia.
A Obramat hi trobaràs una gran gamma de pintures, revestiments de façanes i eines de pintor. I amb el nostre sistema tintomètric podràs aconseguir el color exacte que necessites.
20 anys construint junts. Obramat.
Catalunya migdia. Un quart i mig de tres. Avui s'han conegut novetats en la investigació de l'accident de trens de Còrdoba, on van morir, recordeu, 46 persones. La via es va trencar el dia abans del descarrilament, però el sistema no va fer saltar les alarmes. És la conclusió preliminar de la Guàrdia Civil que posa el focus en la prevenció del sinistre i en el paper de DIF. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Descartat el sabotatge, un atac terrorista i la imprudència dels maquinistes, la policia posa ara el focus en el trencament de la via. Han detectat baixades de tensió des de la nit anterior al descarrilament, alteracions de poca potència, sí, però compatibles amb un trencament a la via sense que saltés cap alarma per aturar la circulació de trens. La Guàrdia Civil diu que el sistema de DIF no estava preparat per alertar de forma automàtica d'una fractura menor a la via. Segons a DIF, un sistema tan precís és poc fiable, però la policia vol saber si va fallar la prevenció i si hi havia alguna opció tècnica per alertar d'aquest risc, tenint en compte que les caigudes de tensió es van allargar durant 22 hores. Fons de DIF es defensen, diuen que res feia pensar en un trencament de la via i que només es va detectar una caiguda de tensió que podria ser, diuen, per alguna altra causa.
I mentrestant, avui, al Parlament de Catalunya...
Gelen, gelen... Lungo nedro mensa.
Avui és el Dia Internacional del Poble Gitano i, com dèiem, el Parlament de Catalunya ha fet un acte institucional. Victòria Santiago, de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, ha denunciat la discriminació i les desigualtats que han patit i que encara pateixen els gitanos i han reivindicat l'esforç i la lluita per preservar la seva identitat i formar part de la societat.
Durant molt de temps, ser gitano ha significat no tenir drets. I tot i així, el poble gitano ha continuat endavant. Formem part d'aquesta societat, però encara hi queden moltes barreres.
De la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, ha posat en valor el paper del poble gitano en la identitat de Catalunya.
La història del poble gitano és també i sobretot de contribució, una història de riquesa cultural i associativa. No es pot entendre Catalunya sense l'aportació de present i futur del poble gitano.
I precisament un dels reptes que té el poble gitano a casa nostra és combatre l'abandonament escolar i millorar l'accés al mercat laboral de la seva comunitat. A Tarragona, per exemple, l'associació Dones Gitanes i Feministes Nous Camins treballa en aquesta línia i asseguren que es viuen situacions de racisme. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
L'associació aposta per animar les dones d'aquesta comunitat a estudiar i formar-se o acompanyar-les en la inserció laboral. Nayara Cortés n'és la secretària.
L'associació va néixer per donar com uns referents de dones gitanes que estudien, perquè som una associació totalment feminista, principalment era pels estudis i per reforçar que les dones gitanes també podem ocupar espais en la universitat i, bueno, mica en mica estem lluitant per això.
Tradicionalment, el paper de la dona gitana ha estat el de la cura de la família i la llar. Ara, però, sembla que això està canviant. Segons Cortés, l'entitat de caràcter feminista ha estat ben rebuda en el si de la comunitat. I, de fet, l'associació se centra més a combatre l'estigma i les situacions de racisme que diuen que es donen en llocs com l'escola.
Les dones gitanes no estudieu, les gitanes estareu treballant a puestos del mercat, això va afectant i creus que no arribaràs mai a res per el fet de ser gitana.
El govern ha anunciat mesures per reforçar l'educació i l'ocupació per millorar la situació d'aquest col·lectiu. Tot i que creu que la iniciativa és positiva, Cortés suggereix que el problema de l'abandonament escolar té més a veure amb situacions de racisme.
La Generalitat organitza una trentena d'activitats per celebrar l'any Josep Irla, amb motiu del 150è aniversari del naixement de qui va ser president de la Generalitat a l'exili. Durant tot aquest any i principis de l'any que ve, es donarà a conèixer la seva trajectòria amb una exposició itinerant, es prepararan conferències, activitats a les escoles i un club de lectura. Ramon Espadaler és el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica.
Un país que s'estimi les seves institucions, que al capdavant són allò que ens aixopluga d'alguna manera a tots, una nació que s'estimi les seves institucions, no pot passar per alt la persona que en els moments més difícils va sostenir la legitimitat de la institució de la presidència de la Generalitat de Catalunya.
Falten 3 minuts per arribar a 2:45 de la tarda. Les suposades contractacions, ha dit, de les parelles de José Luis Ábalos en empreses públiques han centrat la segona sessió del judici contra l'exministre socialista i el seu exassessor, Koldo García. Després de Jéssica Rodríguez, avui ha declarat l'exmiss Astúries Claudia Montes. Assegura que Ábalos mai li va dir si l'havien col·locat a una empresa pública. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Hola, bon dia. Montes, que assegura que mantenia una relació virtual amb Ábalos, ha explicat que l'exministre es va limitar a passar-li l'enllaç d'una feina en una filial de Renfe i desconeix si ell o Koldo García van intercedir perquè la contractessin.
Ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás, pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oyes, te he enchufado.
I ha defensat que era apta per a la feina, que Koldo no va inflar el seu currículum i que anava a treballar. Només ho va deixar de fer uns dies per un conflicte amb els seus superiors, que també han declarat com a testimonis.
Pasado unos días, no acude a trabajar. Que se ha ausentado y que no acude. Yo inicio un proceso de expediente disciplinario y a partir de ahí es cuando yo dejo de ser el director gerente y el nuevo director gerente toma otras decisiones.
També ha comparegut una de les responsables d'Ineco, l'empresa que va contractar Jéssica Rodríguez, i ha dit que no van tenir sospites que l'exparella d'Ábalos no anava a treballar perquè omplia sempre el seu registre d'hores.
El govern espanyol aprovarà el mes que ve el projecte de llei que prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys. Ho ha anunciat al Congrés dels Diputats el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, que també ha assegurat que limitarà l'ús de la intel·ligència artificial per usos comercials. Mònica Mas.
Al febrer, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va fer pública la voluntat del seu executiu de prohibir als adolescents menors de 16 anys l'accés a les xarxes socials. Ara Bolaños hi ha posat data i ha donat alguns detalls de què recollirà aquesta futura llei.
No se podrá prestar consentimiento para estar en redes sociales por debajo de los 16 años. No se podrá utilizar la inteligencia artificial con fines publicitarios o comerciales utilizando la voz o la imagen de cualquier persona que no lo haya autorizado. O, por ejemplo, con los true crime, también vamos a proteger a las víctimas de esos delitos para que los autores de esos crímenes no puedan lucrarse con este tipo de series.
Tot i això, Bolaños no ha concretat encara quin mecanisme es farà servir per assegurar-se que els adolescents menors de 16 anys no puguin esquivar aquesta norma. Un cop aprovada pel Consell de Ministres, la futura llei ha de passar el tràmit parlamentari.
França mou fitxa contra l'ús del cadmi, un metall que es troba en adobs fosfatats i que afecta la salut a través d'alguns aliments. És per això que l'Agència Nacional de la Seguretat Sanitària Francesa recomana limitar el consum de cereals, de pasta i de pa. I el grup ecologista a l'Assemblea Nacional Francesa anuncia la presentació d'una llei per reduir l'índex de cadmi als adobs. París, Isabel Galí.
Bon dia. El cadmi és un metall present en els adobs fosfatats que es fan servir en l'agricultura i el que França ha estat utilitzant durant dècades procedeix de mines del Marroc que per raons geològiques tenen el doble de cadmi que el que permet la Unió Europea. Malgrat això, la llei francesa autoritza índexs per sobre d'aquests 60 grams de cadmi per quilo d'òxid de fòsfor. Beno Habitó, agricultor i diputat ecologista, presentarà al maig un projecte de llei per canviar-ho.
A França hem autoritzat nivells de cadmi en els adobs fosfatats més elevats que la norma europea i, per tant, tots aquests anys hem sobrecontaminat els nostres sòls en cadmi a causa d'aquesta norma menys costosa que l'europea, que ja no era prou ambiciosa.
Tant el territori com el cos dels francesos, doncs, tenen nivells de cadmi preocupants. L'adjectiu el posa l'Agència Nacional de Seguretat Sanitària en un informe entregat al govern que aconsella canvis alimentaris. Geraldine Carn és investigadora d'aquest organisme públic.
Ce qui est recommandé a un niveau individuel...
El que es recomana a nivell individual per limitar l'exposició al cadmi és reduir el consum de cereals, com la pasta, l'arròs, la pastisseria, la brioixeria i les galetes, però també el consum de patates i alguns tubercles.
L'acumulació de cadmi al cos provoca insuficiència cardíaca i renal, càncer i osteoporosi. El grup ecologista no té majoria per canviar la llei, però confia en l'alerta sanitària per revertir-la.
I tornem a Catalunya perquè l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat que la xarxa de metro de la ciutat de Barcelona hauria d'arribar a poblacions com ara Mataró o Castelldefels. L'alcalde ho ha dit en un acte a Foment del Treball aquest matí. Sobre l'ús del transport públic, Collboni ha assegurat que a Barcelona l'autobús i el metro funcionen molt bé, però que el que cal és millorar el transport públic metropolità.
El metro hauria d'arribar a Mataró i a Castelldefels. És la forma de relligar una àrea metropolitana de veritat. És la forma de fer metròpolis de veritat. I al final fer que la decisió de la mobilitat d'una persona sigui molt més econòmica, ràpida i eficient en transport públic que en transport privat.
Per cert, ara que parlem de trens, des d'avui i fins al 22 d'abril, els joves de 18 anys poden optar a aconseguir algun dels 40.000 abonaments de tren gratuïts que ofereix la Comissió Europea. Qui ho vulgui participar ha d'haver nascut entre l'1 de juliol del 2007 i el 30 de juny del 2008. Els guanyadors podran viatjar en tren per tota Europa fins a 30 dies, entre l'1 de juliol de l'any 26 i el 30 de setembre del 27. Per demanar els bitllets s'ha de completar un qüestionari de 5 preguntes sobre la Unió Europea i respondre una pregunta addicional al Portal Europeu de la Joventut. Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al corteinglés.es.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Catalunya Radio. Son 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Catalunya migdia.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Vial Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts a 2 quarts. Aquesta diada de Sant Jordi, el govern farà bo el drac de la llegenda i també recuperarà la xocolata del pati dels tarongers. Són les principals novetats d'una programació extensa i diversa que portarà la diada de Catalunya al món passant per Madrid, Montse Mas.
La campanya institucional d'enguany reinterpreta la figura del drac amb 2 cartells de Cristina Daura en què la fera no treu foc pels queixals sinó llibres i roses. Les imatges, símbol de com la diada millora la societat, es podran veure en l'ona gegants tant a Barcelona com a Madrid. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
És també una celebració del diàleg, de la diversitat i de tot allò que ens uneix. Jo penso que és una diada que ens fa sempre millors. Aquest Sant Jordi, el drac ja no farà por, sembla ser, ja no menja persones, sinó que devora llibres i ja no treu foc, sinó que treu flames d'amor.
La jornada al Palau de la Generalitat inclourà portes obertes, la missa de l'abat de Montserrat, el missatge del president Salvador Illa i la recuperació de la xocolatada, una tradició que va instaurar Jordi Pujol i que es va deixar de celebrar fa 15 anys per les retallades. En l'àmbit literari destaca la presentació de Salvaje Linde, la primera antologia poètica de Mercè Rodoreda traduïda al castellà per internacionalitzar els grans autors catalans.
I no deixem de parlar de llibres. Perquè El cos invisible, de la lleidatana Núria Perpinyà, ha guanyat el Premi Crític a Serra d'Or de novel·la. I en poesia el guardó se l'ha endut el mallorquí Sebastià Alzamora. Els premis, que celebren la 60a edició, s'han entregat per primera vegada a l'Abadia de Montserrat. Monistrol, Nàtia Dell.
La novel·la premiada és una odissea divertida i vitalista d'un viatge a l'interior del cos d'una molècula. I com el seu llibre, l'autora, la Núria Perpinyà, ha fet aquesta al·legoria amb el territori quan recollia el premi.
Montserrat seria el pulmó de Catalunya, l'aire espiritual del país.
En poesia, el guardonat ha estat Sebastià Alzamora amb Sala Augusta, seguit de La llengua materna, un guardó que ha dedicat al poeta Josep Piera, mort diumenge, i a totes les víctimes del feixisme. En aquest sentit, alertat dels vells dracs que es tornen a aixecar i volen destruir el català.
Volen destruir la poesia, volen destruir l'art, la música, la llibertat, la democràcia i, com no, la llengua catalana. No ho permetran.
Un acte on han assistit més de 150 persones i la presència d'autoritats com el conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila, que ha respost així a la petició d'alguns dels premiats d'un major compromís del govern amb la llengua.
Que el camí cap al redreçament de la llengua és impossible que ho faci un govern sol. Cal el compromís de tothom.
Per la seva banda, el pare Bernat Juliol, editor de la revista Serra d'Or, ha dit que la cultura forma part històricament de l'ADN d'aquest monestir.
Un compromís que l'Abadia de Montserrat des de fa molts segles té amb la cultura i amb la llengua catalana.
Recordem que els Premis Serra d'Or, de gran prestigi, no tenen dotació econòmica.
I ara parlem d'òpera.
Mucha novia, hoy tengo una, mañana otra. Me la voy a llevar la toa con VIP, un VIP.
No ens hem equivocat de música, parlem d'òpera, perquè el grup de música experimental Cabo San Roque reversiona al Teatre Lliure de Gràcia el mite de Don Giovanni de Mozart amb una proposta feminista i radicalment contemporània. De fet, comparen el llibertí més famós amb Bad Bunny i la seva música, Marta Vives.
Què tenen en comú Bad Bunny i Mozart? Els Cabo San Roque asseguren que a ells els agrada plantejar preguntes i suggerir respostes i s'han proposat rescatar el llibertí de l'infern per escometre la seva pròpia interpretació del mite. Laia Torrents és el 50% de Cabo San Roque.
És un mite modern, difícil d'assumir com a societat. Crec que els mites antics hi havia els déus per castigar-los, no? Els mites moderns som els propis humans, no? I la pròpia societat qui s'ha d'encarregar de jutjar-lo.
L'acció passa en una pista urbana on 6 dones comparteixen les seves experiències sexuals. Sandra Montfort és una de les intèrprets.
Molta revisió, com observant vídeos de Rauw Alejandro, Bad Bunny, a veure com posen el cos dalt de l'escenari i després comparant-ho amb com posen el cos dalt de l'escenari, pues, Dives del pop. I realment hi ha una diferència molt grossa en els moviments corporals dels tios que apel·len molt al sexe des d'un lloc de la submissió de la dona, no? El moviment de les dones és tot lo contrari.
1003 Side Cheese, les resurreccions de Don Giovanni, es podrà veure al Lliure de Gràcia fins al 19 d'abril.
I ara teatre. Perquè el Teatre Maldà acull Escenes d'una separació, el nou espectacle de la companyia El Eje a partir d'una versió lliure del clàssic d'Ingmar Bergman, Valerio Vareda.
L'obra parla d'amor i convivència, però també de la incapacitat de comunicar-nos. Les protagonistes són dues dones, Mar Pavlovski i Patricia Bargalló, que les explica així.
Un personatge, diguem, d'una família doncs, que l'ha recolzat des de fins i tot la seva orientació sexual fins la seva professió i l'altra... Doncs que potser ve d'una família conservadora, potser més tancada, menys oberta i tal, i que la col·loca en un altre lloc des del qual ubicar-se al món o vincular-se amb la gent o prendre decisions.
La història passa a la Barcelona actual, assetjada per la gentrificació i els problemes d'habitatge, un mar de fons, com descriu l'autora Eva Pauner.
Les motxilles que carreguem de les nostres famílies, el que ens han ensenyat de petites, si hem après a demanar o no demanar, si hem après a callar i no molestar, tot això té molt a veure amb la classe i no és directament parlar de classe. Aleshores, crec que una mica la intenció era aquesta, com parlar tota l'estona d'això sense parlar-ho explícitament.
Escenes d'una separació es podrà veure al Teatre Maldà fins al 3 de maig.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui, protagonisme... No és cap sorpresa, sí. Pel partit de Champions. Aquesta nit al Camp Nou, Barça-Atlètic de Madrid.
A les 9 de la nit a jugar el partit i el Camp Nou que espera poder celebrar un bon resultat als blaugranes. Juga l'anada dels quarts de final de la Champions, ho fa al Camp Nou, la tornada serà dimecres que ve al Metropolitano i per això la intenció de l'equip és aconseguir aquesta nit una victòria amb un marge de gols que els permeti anar tranquils a Madrid. L'última hora d'aquest partit passa pel dinar de directives que s'està fent a aquesta hora a Barcelona, Ramon Salmurri. Han arribat sí. Els presidents del Barça i de l'Atlètic de Madrid?
Ara mateix, fa uns instants, Laia, han entrat en la comitiva del Futbol Club Barcelona, encapçalada pel president Rafa Juste, com la de l'Atlètic de Madrid, amb Enrique Cerezo al capdavant. Quan ha entrat Enrique Cerezo, se li ha preguntat, evidentment, per Julián Álvarez, un dels noms propis i el seu possible vincle amb l'Atlètic de Madrid. Ell ha recordat que té contracte. També de la revisió del VAR i del vídeo que el CTA va publicar ahir, on donava, diguem-ne, la raó a l'Atlètic de Madrid en les seves protestes. I després ha entrat Rafa Juste, el president del Barça, que ha llançat floretes cap a Lamin Yamal, diu que té ganes de veure un bon partit del Barça avui i ha explicat una mica quines eren les seves sensacions.
I com vaig dir amb el partit de Lliga, és un equip molt potent a l'Atlètic. Tinc al cap el gran partit que vam fer a Copa de Tornada i amb això em quedo. Vull dir, si tenim l'encert, les ganes, l'entusiasme, que segur que ja el tenim, i que el públic ens doni el suport, bueno, vull dir, soc positiu amb el partit, però són dos partits, vull dir, aleshores és una eliminatòria llarga.
Eliminatòria llarga amb la tornada de la setmana que ve, dimarts, hem dit dimecres, no dimarts, que no s'espanti ningú si té entrades i viatge, la tornada és dimarts. Esportivament, l'equip està concentrat a aquesta hora, Salmo, sense cap novetat destacada a la convocatòria, però sí amb una última hora.
Sí, un petit incident a la sessió d'activació d'aquest matí, quan Fermín ha patit un petit trau al cap, res greu, de fet estarà al 100% avui, però és veritat que quan l'equip ha arribat a l'hotel Fermín no era amb la resta dels seus companys, sinó que ho ha fet de manera individual en un moment posterior. Però vaja, que Fermín no té res greu i que estarà disponible al 100% avui per estar a les ordres de Hansi Flick, un Hansi Flick que, recordem-ho, té quatre baixes importants de cara a aquest partit: Rafinha, Marc Bernal, Frenkie de Jong Young, a més de la d'Andreas Christensen. A la convocatòria que s'ha fet pública a la una del migdia, sense grans novetats més enllà de la incorporació del central Álvaro Cortés, futbolista del planter, i recordem que el Barça té 4 jugadors apercebuts que, si avui veiessin una targeta groga, es perdrien el partit de tornada. Fermín, Lamine Yamal, Gerard Martín i Marc Casado.
I pel que fa a l'Atlètic de Madrid, va arribar ahir al vespre a Barcelona i Simeone sí que recupera algun jugador.
Sí, recuperacions importants de Carlo Simeone, que tot i això no podrà comptar amb 4 futbolistes. Jan Oblak no s'ha recuperat a temps i és baixa, no ha entrat a la llista de convocats, i tampoc Jiménez, Barrios i Cardoso, que són les baixes que té el Xolo de cara a aquest partit avui.
Doncs aquest partit es juga a les 9 al Camp Nou. Des de les 8 el podreu seguir a la TDT amb el Bernat Soler i el Ricard Torquemada. Ricard, bona tarda.
Bona tarda, Laia.
A veure, Ricard, quin Atlètic de Madrid t'esperes avui? La versió més conservadora o una versió valenta?
És bastant imprevisible, però la sensació és que Simeone aquests partits els enfoca més per la resistència i la transició. No vol dir que l'Atlètic de Madrid no vagi a pressionar el Barça dalt. Jo crec que cada cop l'Atlètic de Madrid és més ric en els registres defensius i és capaç d'anar en una primera línia a pressionar dalt perquè el Barça no la culi. Jo crec que l'Atlètic de Madrid no li regalarà el terreny de joc al Barça d'entrada, però que després, quan el Barça superi la pressió, es recollirà, perquè sap que si li deixa espais el Barça és molt perillós i no voldrà que transiti. Però vaja, un Atlètic de Madrid més reactiu que no pas proactiu, perquè sap que tindrà les seves oportunitats, que als 90 minuts del Camp Nou el Barça arrisca, i l'Atlètic és un equip molt perillós en espais oberts.
De l'equip del Barça, del possible 11 que presenti Flick, diríem que dels pocs dubtes que pot haver-hi seria el davant, saber si juga amb Lewandowski o amb Ferran, o si torna a apostar per Olmo com a fals 9. Quina creus que és la millor opció per sortir avui del Camp Nou amb un marge de gols, eh? El Barça,
ja,
que és el que...
Ja veig molt animats, ja, amb el marge de gols.
Bé, per anar tranquils a la tornada, seria...
És que no crec que anem tranquils. Ho dic perquè no tingueu decepcions importants. Bé, s'ha de jugar, tant de bo, eh? Però jo vaig una eliminatòria molt oberta, molt difícil que el Barça aquí faci un partit com el de Copa, perquè aquell va estar molt influït per partit d'anada. Però vaja, també hi ha l'opció que Daniel Mo jugui a la banda esquerra i que no jugui Rashford, que tingui una miqueta més de control. Hem de veure si Flick vol vertigen o una mica més de control, pensant que és el partit d'anada. Si vol una mica més de control, Dani Olmo tindrà cabuda, sigui per Lewandowski, sigui per Rashford. La sensació és que Lewandowski pinta com a titular, perquè si l'Atlètic de Madrid enfoca un partit molt endarrerit, el Barça necessitarà algú que fixi centrals, que pugui rematar centrades laterals, que trepitgi l'àrea. Però no descarto l'entrada de Dani Olmo o a l'esquerra o com a fals nou, per això, per poder canviar-li el ritme al partit i que no es converteixi en un Barça molt esmolat, perquè com més ràpid ataques, més ràpid et poden contraatacar, no? I no sé, jo tinc aquest dubte, no el tinc resolt. La lògica diu que juguin Lewandowski i Rafinha i que Dani Olmo comenci la banqueta, però no m'estranyaria gens que Dani Olmo entri a l'11.
Ahir et vam sentir a la transmissió Champions a Catalunya Ràdio amb el Sergi Andreu. En aquest Madrid 1, Bayern 2, passa el Bayern, Ricard?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, però és veritat que el Madrid ha aconseguit una cosa que a l'inici de l'eliminatòria semblava difícil, que és estar i sentir que té opcions. Al Bayern li passa una mica com al Barça, és un equip que s'exposa tant que defensivament ho passa malament, i el Madrid té dos davanters, probablement els dos millors davanters al món per atacar els espais. Però jo crec que sí, que com que no es juga el partit a 5 minuts, sinó que es jugarà a 90, més 90, el Bayern és clar favorit.
Bé, doncs ens quedem amb el Bayern clar favorit, i aquest sí passarà al Bayern. Ricard, gràcies.
Adéu.
Perquè ahir el Bernabéu va passar del silenci als xiulets i va acabar fins i tot creient-se la victòria.
Compte que pot ser bona carrega, l'acaba on l'Issa, deixa cap a Harry Kane, xuta Kane i gol! Gol! Mal demanàvem, mal demanàvem, mal demanàvem!
Però no va haver-hi victòria del Madrid, sinó derrota 1-2 a l'anada dels quarts de final contra el Bayern de Múnich, que obliga els Arbeloa, Marcos García, a una remuntada la setmana que ve a Múnich.
Sí, els bavaresos van posar contra les cordes al Madrid, especialment el van sotmetre al primer temps amb un gran Olise que va fer anar de corcoll de defensa blanca a l'extrem dret de l'atac bavarès. Luis Díaz va avançar els alemanys abans del descans i Kane va ampliar l'avantatge just a l'inici del segon temps. El 74 gol d'Mbappé, el Madrid també va obligar a aturades de mèrit i decisives Neuer, el porter del Bayern, però els alemanys van tenir algunes oportunitats clares més per ampliar avantatge. El Madrid va sortir viu del partit d'anada, només derrota 1-2, va perdre només per la mínima. El tècnic del Bayern, Vincent Kompany, admet que l'eliminatòria no està tancada i avança que la setmana vinent no pensen especular amb el resultat.
Qualsevol victòria al Bernabéu a Madrid és un resultat important. És una fita sobre la qual podem construir. Respectem la qualitat del Madrid. Tenen uns jugadors increïbles i és normal que, per moments, generin molt de perill. Però el que és més important és que nosaltres hem estat perillosos en tot moment i, a la tornada, a casa, volem fer el mateix i mirar de guanyar el partit.
A la banda blanca, Arbeloa semblava que elogiava Mbappé, però realment sonava a toc d'atenció.
He visto un Mbappé pues bueno, muy comprometido en todas las tareas y bueno, capaz de desequilibrar, de ser, ¿no?, el mejor jugador del mundo. Y este es el Mbappé que queremos ver, ¿no? Un Mbappé que quiera ser Mbappé todos los días.
De cara a la tornada al Madrid, per això a Mení per sanció, dimecres vinent, Bayern de Múnich, Real Madrid.
Ahir victòria del Bayern, també victòria de l'Arsenal. I el temps afegit s'avança. L'Arsenal ha marcat Havertz, l'alemany que havia entrat en aquesta segona part. Temps afegit, som ja al 91, Sporting de Portugal 0.
Doncs ja ho sentiu, la Ruth Vilà narrava així el gol de l'Arsenal al temps afegit a la transmissió que fèiem ahir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i té com a mínim un peu a les semifinals de la Lliga de Campions després d'aquest resultat de 0-1 al camp de l'Sporting de Portugal, Eudal Serra.
L'equip anglès arribava amb molts dubtes a aquest partit després d'haver perdut en pocs dies la final de la Copa de la Lliga i d'haver quedat eliminat a la Copa anglesa. Però hi van fer un pas de gegant per accedir a les semifinals de la Champions amb un triomf a les acaballes del partit i després d'una gran actuació del porter català David Raya, especialment al segon temps, quan va aturar diverses ocasions clares dels portuguesos, tal i com reconeixia al final del partit el tècnic dels Gunners, Mikel Arteta.
That is a team extremely...
Ells són un equip molt perillós quan tenen espai per córrer i ho han demostrat, però David ha fet una actuació brillant i després una altra vegada la història d'aquesta temporada. La definició ha arribat just en el moment més decisiu del partit i ha estat diferencial perquè poguéssim guanyar.
And they make the difference for us to win it.
I avui el torn serà pel PSG-Liverpool, una repetició de l'eliminatòria que tots dos equips ja van jugar la temporada passada, però llavors als vuitens de final. Fa un any el Liverpool era el favorit i van acabar passant els parisencs. És per això que Luis Enrique no vol fer pronòstics.
Donarem el 100%. Després, quin serà el resultat? Ja veurem. L'any passat vam fer un dels millors partits de la temporada i vam perdre. I després vam poder guanyar el Liverpool. Ja veurem què passarà en aquesta edició de la Champions.
Soit dans les championnats, soit dans les Champions League.
El PSG-Liverpool també començarà a les 9 del vespre.
I seguim parlant de futbol, en aquest cas del Girona reservat, que ja té nou episodi aquesta setmana. Eduard Solar, ens expliques què parleu en aquest nou episodi. Sobretot parleu del futur de Mitchell a la banqueta, interessant, però és que abans hi ha una última hora relacionat amb el Girona i som a les notícies perquè és una lesió important de Benat.
Vladislav Benat ja ha dit adéu a la temporada perquè haurà d'estar entre 10 i 12 setmanes de baixa, entre 2 mesos i mig i 3 mesos. Benat té una lesió tendinosa a l'isquiotibial de la cama esquerra que es va fer els primers minuts del partit d'abans d'ahir contra Villarreal. Des que havia debutat amb el Girona al camp del Celta, al setembre no s'havia perdut cap partit amb 27 titularitats consecutives i fins ara era el màxim golejador de l'equip amb 9 gols a la Lliga. Mentrestant, el podcast Girona reservat d'aquesta setmana debatem, entre altres coses, el futur de Mitchell. El Girona confia que l'enamorament que el tècnic ha dit que té cap a la ciutat i el club siguin suficients per poder-lo renovar. Això sí, també podria passar que una oferta d'un altre club pugui dificultar la seva continuïtat. De moment, Mitchell ja és el tercer entrenador de la Lliga de Primera Divisió que més temporades fa que és el càrrec, que està fent la seva cinquena, només superat per Simeone i l'Atlètic Madrid i Pellegrini i el Betis. I també parlem de la samarreta que el Girona portarà divendres al Bernabéu en una jornada que la Lliga ha anomenat retro. És una samarreta que simula la que portava l'equip la temporada 91-92 a segona divisió B i en què va estar a punt de pujar a segona a Salamanca. Un dels integrants de la plantilla d'aquella temporada és el davanter Juli Sunyer, que ha estat un dels models que ha triat el club per promocionar la samarreta. A banda de Juli Sunyer, en aquest Girona reservat també tenim en Xavi Soler i l'Eloi Amagat.
Menys de 7 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Ens han tret els colors per tot arreu i no m'ha estat a l'alçada d'aquest
partit. Nova derrota del Barça de bàsquet i atenció, possibles conseqüències amb Xavi Pasqual.
Catalunya migdia.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de portes obertes del 12 d'abril. EUS.cat.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Omar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Aquest Sant Jordi, un llibre, una rosa i Rosalia. Emporta't el llibre Rosalia, por ahí por Barcelona. Descobreix com la intuïció de l'artista i el mestissatge sonor de Barcelona han construït el personatge que ha assolit fama planetària. A partir del dissabte 11 al quiosc, per només 14,95 €. Amb La Vanguardia.
Òpera a les venes, un espectacle musical que dona vida a una de les històries més grans de Catalunya, el Canal d'Urgell.
Amb escenes corals del millor repertori operístic, viatjarem pel passat, present i futur d'aquest projecte colossal.
Úniques funcions, 19 d'abril al Teatre de la Llotja de Lleida i 20 d'abril al Palau de la Música Catalana a Barcelona.
Entrades a canalsurgell.org.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
I ho dèiem abans de la pausa, derrota dura ahir del Barça a partit d'Eurolliga al Palau amb el Panathinaikos. La situació de l'equip de bàsquet és complicada tant que ara mateix Ernest Macià no queda clar si Xavi Pasqual fins i tot seguirà l'any que ve.
Doncs sí, Laia, la veritat és que la roda de premsa ens va sorprendre molt perquè Pasqual portava aquesta resposta estudiada i perquè estratègicament la va deixar caure al final de la roda de premsa i li vam haver de preguntar si ho havíem entès bé. Tot plegat deriva del fet que ve al marge de la derrota i que, tot i així, el Barça segueix en zona de play-in perquè va perdre el Maccabi i sembla que el perill només el marca ara mateix Dubai. Es va lesionar abans de començar el partit. Vàrem saber que Satoranski no jugaria aquest partit i que probablement perilla que es perdi la resta de la temporada. Estem parlant del base titular i durant el partit vam saber i vam veure també que Brizuela es tocava l'isquiotibial i que podria ser ja baixa el proper partit. Per tant, dues baixes de jugadors importants que se sumen a les de la Provítola i de Juan Núñez. I a Pasqual, que quan va fitxar pel Barça se li va prometre que en cas que calgués en una situació molt desesperada es podria fer una incorporació, això no ha passat. Pasqual deia, doncs, això al final del partit.
Em sento el màxim responsable del ridícul que hem fet. Quan acabi la temporada sí que llavors serà el moment de parlar de moltes coses i d'explicar-vos moltes coses i ja hi haurà temps per valorar, per parlar, per pensar, per veure on estem, per veure on estarem i per veure si estarem.
La situació, bé, parlava d'ell mateix per veure si serem l'any que ve, però també falta veure si serà el Barça al play-off o al play-in. Al play-off sembla que no i al play-in queden dos partits. El proper serà divendres, el següent per tancar el Palau divendres de la setmana que ve contra el Bayern amb una victòria de dues. El Barça ho tindrà molt bé per ser en aquests, Laia, en aquests play-in.
Això al Barça i a la penya?
Bé, a la penya 88-66, ahir el Joventut va ser molt superior tot i les baixes de Tomic i de Birgander i al final del partit la satisfacció per forçar el desempat la setmana que ve a Atenes. Tani Miret.
Amb el context del millor partit, perquè és un partit on teníem molta il·lusió i hi ha molta gent que ha fet una passa endavant, evidentment, i hem fet un partit molt meritori.
Seguim parlant de bàsquet, però anem fins als Estats Units. Perquè allà ja s'ha decidit el campionat universitari de bàsquet, Jan Ortuzar.
A la Universitat de Michigan com a campiona, després de superar UConn, i amb un jugador nascut a Saragossa que ha acabat sent un dels destacats de la final. Es tracta de Dai Mara. El pivot de 2,21 m s'ha convertit en el primer jugador espanyol a guanyar aquesta competició. Mara es va formar al planter del Casademont Saragossa, on va despuntar des de molt jove, i va debutar amb el primer equip amb 16 anys a la FIBA Eurocup, jugant fins a 22 partits a l'ACB en 2 anys. L'any següent ja se'n va anar cap a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles. Això no va agradar gens a l'Aragó, ja que tenia contracte fins al 2027. A UCLA no van anar bé les coses, i va estar 2 anys i va marxar a Michigan, on s'ha consagrat com a campió. Ara l'espera el draft de l'NBA, on les últimes prediccions el situen al top 15.
I tornarem a parlar de futbol per sentir Pol Lozano, el jugador de l'Espanyol, que ha parlat avui ja enfocant el derbi d'aquest cap de setmana a Maria Chesena.
Sí, mentre que el Barça avui té el duel de Champions, l'Espanyol ja pensa en el derbi d'aquest dissabte a la tarda. El jugador perico Pol Lozano, però, destaca que l'equip no es pot confiar ni tampoc pensar que els de Hansi Flick estan centrats en Europa.
Seria un error, per part nostra seria un error, que ells vulguin pensar més en Champions i... A mi em sembla perfecte, millor per nosaltres, però sí que és veritat que si nosaltres pensem això estaríem molt, molt equivocats, molt.
Ha parlat del partit de la primera volta que va acabar amb un 0-2 pel Barça i va ser el moment en què els de Manolo González van acabar amb la seva gran ratxa a la Lliga. El migcampista creu que seria un bon moment per tornar a guanyar els 3 punts, una fita que diu passa per aprofitar les ocasions. Els de Sant Quirze ha afegit també que després del partit contra el Betis han recuperat confiança i que tornen amb la sensació de ser un equip sòlid en defensa. A la Lliga Femenina, el derbi jugarà el dimecres 22 d'abril, just després de l'aturada de seleccions.
I un apunt més, Marta García.
Jugarà contra el Jaén una de les semifinals de la Copa del Rei, que s'ha sortit este migdia. Se disputarà el 23 i 24 de maig a Cáceres.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 avui tot costa, a les 8 la TDT amb el Barça Atlètic de Madrid. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.